Són les 3.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 4, la segona hora d'aquest Catalunya migdia, en què fins ara us hem explicat com Espanya, però també Noruega i Irlanda han reconegut, o reconeixeran, més ben dit, l'estat palestí dimarts que ve, el dia 28. Espanya s'ha coordinat amb aquests dos països, amb Noruega i amb Irlanda, per anunciar que el dia 28 de maig signaran una declaració oficial per reconèixer l'estat palestí i, amb això, les fronteres, tal com estaven abans del juny del 1967, quan Israel va incrementar substancialment el seu territori. L'anunci ha tingut efectes diplomàtics immediats. Israel ha convocat els respectius ambaixadors i cridat a consultes als seus representants a Oslo, a Dublín i a Madrid. Els acusa de premiar els terroristes, mentre alguns membres del govern proposen més represàlies contra els palestins. De seguida ho analitzarem tot plegat. També us hem explicat la crisi que s'ha format al si del partit d'extrema dreta alemany Alternativa per Alemanya. Avui ha prohibit les aparicions públiques de qui fins ara era el seu cap de llista a les eleccions europees d'aquí a un parell de setmanes, Maximilian Krah, que ja ha dit que deixarà la direcció d'aquest partit. El motiu? Doncs les seves declaracions en una entrevista a un diari italià sobre les SS, l'organització paramilitar de l'Alemanya nazi. Va dir que no tots els membres de les SS s'han de considerar criminals. Aquesta situació ja ha repercutit en les relacions del Alternativa per Alemanya amb altres partits europeus d'extrema dreta. I tot això, recordem-ho, 24 hores que comenci la campanya per les eleccions europees. I el jutge García Castellón, que ha decidit deixar en llibertat la dirigent d'Esquerra Republicana, Marta Molina, després que ha declarat com a investigada per terrorisme en la causa del tsunami democràtic. Cap acusació ha demanat cap mesura cautelar contra Marta Molina. A aquesta hora, què més podem destacar, Sara Riera?
Doncs que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva possible implicació en la mort d'una dona diumenge al vespre a Esparreguera, al Baix Llobregat. Tot i que encara no s'ha confirmat, es podria tractar, doncs, d'un nou cas de violència masclista. Anem fins a Esparreguera, David Àngela.
Bona tarda. Tot i que Mossos encara no ho confirma, el detingut podria ser l'exparella de la víctima, una veïna d'Òdena, a la noia de 29 anys i que tenia una filla de 4 anys. Moltes incògnites planen encara sobre aquest cas que en un principi es va confondre amb un accident de trànsit. Recordem que la víctima va aparèixer ensangonada al voral d'una carretera al terme municipal d'Esparreguera i això va fer pensar en un primer moment justament en un accident. Però en inspeccions posteriors es van poder distingir diverses ferides per arma blanca. L'Ajuntament d'Òdena ha expressat el seu condol, ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci demà a les 7 de la tarda. La investigació continua oberta i sota secret de sumari. David Àngela, Catalunya Ràdio, Esparreguera.
I a Tortosa, l'Institut de l'Ebre haurà de pagar gairebé 9.000 euros per les quotes a la Seguretat Social dels convenis de pràctiques fraudulents. Inspecció de Treball considera provats que es van cometre irregularitats. Anem fins a Tortosa, Jordi Barranca.
Uns diners que corresponen al deute de l'Institut amb la Seguretat Social pels alumnes que van treballar de forma fraudulenta al centre. La Inspecció de Treball conclou que els estudiants no coneixien l'empresa on havien de fer les pràctiques ni el tutor que tenien assignat. Això és així perquè en realitat, recordem-ho, estaven contractats al mateix centre on estaven matriculats, la qual cosa ja va en contra de les normes de la FP. Pere Timoner, delegat de la CGT aquí a Terres de l'Ebre.
Ens asseguren que van estar treballant al centre durant mesos sense contracte, sense conveni de pràctiques. No estaven donats d'alta a la Seguretat Social. És a dir, no estaven protegits en cas d'accident laboral. La Inspecció de Treball també corrobora el que denunciàvem anteriorment, que és que els alumnes cobraven en xecs emesos per l'institut i per l'empresa. En el cas dels xecs emesos per l'institut, estaven signats pel director i l'administradora del centre.
Per tot plegat, demanen que es depurin responsabilitats. Fons al departament, el que expliquen a Catalunya Ràdio és que estan pendents de 2 investigacions per si cal prendre mesures.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
D'aquests i d'altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb l'Oriol Marc, cap de Política de la Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Amb la periodista Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda. Portes 2 setmanes que ensopegues amb periodista. No amb el càrrec aquell...
Ves que no sigui alguna cosa del
subconscient,
alguna cosa del subconscient, eh? Ves que no sigui alguna cosa del subconscient que no em permeti dir periodista. I el també periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger. Bona tarda.
Excessiva definició. Gràcies, Òscar. Bona tarda.
Escolta'm, mentre no demostri el contrari.
Va,
no?
Sí, de moment sí. El títol universitari diu això.
Un paper que ho diu, exacte.
Vés a saber on és.
Com a mínim això. Tot bé? Esteu a punt?
Sí, i tant.
Jo el primer que faré és estirar-vos les orelles, i ara us diré per què. Ja sabeu que el primer tema sempre ens ve des de fora. Sí. El Maiol no, perquè no és habitual dels dimecres, però el Joan López Alegre s'estalvia l'estirada d'orelles, però Eugeni Alemany, bona tarda.
Vaig passar llista, eh?
No, és que t'anava a dir, perquè...
Vaig passar llista.
Dissabte es va produir un fet important, i és que Eugeni Alemany i Òscar Fernández es van desvirtualitzar. No ens havíem vist mai.
Ah, us vau posar cara.
Sí.
Clar.
Bueno, cara, sabíem la cara que feia l'una a l'altra, però no ens havíem vist mai. Havíem parlat per telèfon. Parlàvem per la ràdio cada dimecres.
WhatsApp, però no ens havíem mai tocat.
No ens havíem saludat, exacte. Vam fer una abraçada i tot, al final de l'espectacle.
Sí, ara em sembla fatal, eh?
Sí, és raro.
Tu vas passar bé, Òscar?
Sí, sí, i vaig... és allò de... He vist coses que vosaltres no veuríeu. He vist Eugeni Alemany sense samarreta. Qui ho deixo?
Ta mare també, has de dir això.
Que no, la meva mare també, que va venir com a bona mare valenciana, perquè el monòleg de l'Eugeni va molt sobre mares valencianes.
Sí.
Puc confirmar que Paquito el Chocolatero pot ser sexy... I que 800 persones poden fingir un orgasme alhora.
Uau.
Et sembla bé aquest resum de l'espectacle, Eugeni?
Una mica exagerada, no sé si l'orgasme o la xifra, però sí, hi havia molta gent. No sé si arribaven a les 800, però sí, allò... poca broma, d'un auditori bonico, de 1890.
Sí, escolta'm.
Molt bé. Jo vull també dir una cosa, que l'Òscar també en persona guanya. Eres molt alt, no t'esperava tan alt.
Però si tu també ho ets d'alt.
Sí, jo no t'esperava tan alt, perquè el que és alt, quan se troba un altre alt, és com l'encuentro de la Mare de Déu i el Nostre Senyor, saps? I fem contrareverències. I després, no saps ser VIP.
No
saps ser VIP.
Vaig fer cua per fer-li una abraçada.
Vas fer cua, jo te vaig dir, home, però xico, tu te'n coneixes.
Escolta'm, jo vaig sortir de l'espectacle i vaig sentir que tu deies, ara, qui vulgui fer-se fotos i salutacions, ara fora ens veiem. I vaig pensar, li vaig dir a la meva dona, venia amb la meva dona i la meva mare. La meva mare, per cert, ella no és aixina, com tu dius que són les mares valencianes. Són les seves amigues que ho són així. Ella no.
Sempre és l'amiga, sempre.
Ella ho defensa encara ara, eh? Escolta'm, és molt discutible això, perquè jo hi vaig bastant, vaig veure bastant...
Tu vas veure ta mare en aquest monòleg?
Sí.
Ai, ta sogra?
Clarament. No, la mare.
Clarament.
Tot i que ella digui que no, però la vaig veure reflectida.
No, és que qui l'has de veure eres tu, evidentment, quan jo parlo de com són aquests tipus de mares i aquest perfil, encara que ta mare és molt més jove que la meua, però sí que hi ha un perfil de senyora nascuda en
batidora,
sí. En la que hi ha hagut una pressió ahí mal, no? Bé, que... punta de manera divertida, però és una pressió mal. No?
Sí. Bé, doncs escolten, que sapigueu que va anar molt bé, que hi havia molta gent, una mena de catarsi valenciana, hi havia també gent de tot arreu, però hi havia molts valencians.
Sí.
Paquito el Chocolatero sonant,
Paquito
Roca per obrir, una banda de música, a lo grande ho va fer l'Eugeni.
Sí, en banda.
Per tant, a la pròxima que vinguis ja...
I anem l'Oriol i Marc, jo segur.
Perquè tant la Mònica com l'Oriol com el Joan van assegurar per activa i per passiva que vindrien.
Una cosa, els dissabtes, els que tenim fills que tenen competicions...
Jo tinc fills que tenen competicions.
A quina hora la tenies i on la tenies? És que...
Al matí a Terrassa.
Ja, però Mònica, jo vinc avisant des de ja fa temps, per a organitzar-ho.
D'acord, assumeixo...
Jo venia ja avisant del tema este.
No tenen excusa, Eugeni, no tenen excusa. Qui va voler, va venir.
Exacte.
Fatal, jo perquè no ho sabia.
Clar, si no, tampoc hagués...
Exacte, sí, Maiol...
A la pròxima expedició del trio dels dimecres.
Molt bé. A veure, el tema del dia, per on...
Mireu, el tema del dia, volia parlar dels tests psicotècnics, que suposa que sabeu quins són, no? Sí. Però per si acaso recordem-ho per a l'audiència, que els psicotècnics són proves estandarditzades que serveixen per mesurar conductes, capacitats o habilitats d'un aspirant de cara a una possible contractació. No els típics tests que fan, que s'utilitzen per saber en quina mesura una persona té la capacitat o la qualitat necessària per a la realització d'un lloc de treball. I també, una cosa molt important, per a pronosticar o predir el teu ajustament al lloc que vas a cobrir, no? Mm-hmm. Són proves psicotècniques, cada volta les fan són més freqüents en molts processos de selecció de personal, que en voltes pensem en l'administració pública, però també en empreses privades. Perquè serveixen per a fer aquest diagnòstic de com eres com a persona, com seràs tu en el teu lloc de treball, no? N'hi ha de diferents tipus, suposo que ho sabeu, no? Des del test d'intel·ligència general per a mesurar la solució de problemes normals, fins a test d'aptitud verbal, sinònims, ortografia, d'aptitud numèrica, operacions de càlcul, d'atenció, també n'hi ha molts, no? I després hi ha altres tipus de test que, sense ser psicotècnics, també són molt importants, que són els més psicològics, com per exemple per a mesurar l'empatia. per exemple, no? Vos pregunte, Oriol, alguna vegada has fet un test d'estos?
No.
No n'has fet mai cap? No has trobat
moment? És que hagués rebentat el model, perquè, clar...
Sí, s'haurien de fer.
És que és, clar. Molt millor ho he fet per no complicar la vida al corrector.
Molt bé, molt bé. No n'has fet mai en escola, igual és que no recordo, però de xicotis sí que se'n feia.
Només recordo haver fet algun problema d'aquells de... que hi ha, com jo què sé, una figura... Un dau amb tres
punts. Correcte, sí,
una sèrie. Que continuo, però crec que era molt petit, per això. Val, i després, sí. I un test d'actualitat un cop a la vida, crec. Però un test d'actualitat, un simi entrenat també te'l fa.
Va, però els d'actualitat són diferents. Sí, no? És igual comprar unes oposicions o una plaça de periodista o una cosa d'aquestes. Sí. Molt bé.
I per entrar a la carrera,
Mònica? Per accedir a una feina, no n'he fet mai. Mm. En vaig fer un quan vaig anar al psicòleg, que és un test de conducta, que té un nom que ara no recordo, on et pregunten, per exemple, si haguessis de triar un animal, o si haguessis de ser un animal, què series? I clar, tu la resposta ja la dirigeixes. És a dir, a mi em van oferir lleó o foca. Llavors jo ja vaig pensar que volia...
Lleó,
el senyor entengués que volia ser, saps?
Jo trobo que és una dicotomia una mica tramposa.
Molt complicada.
No, però igual la dicotomia és que si dius foca ja és òbviament que aquesta persona té un problema. Vull dir que...
Vaig
que
dir
ja
foca, per què?
Home, perquè se suposa que tot el món... Que se suposa que tot el món dirà un lleó. Ningú pot ser un mamífer que viu ahí poca... No sé, tot el món entre un lleó i una foca, no?
Ningú tret de la Mònica que va triar foca.
M'agrada molt.
Tu triaves foca,
és
Mònica?
És el meu animal preferit. La foca.
Ah, la foca, bueno.
Sí, noi.
Bueno.
Sí. Ara me'n vaig ja amb un
llar. Bueno, com volem dir, mira, pobreta, eh?
No ho sé, és que pensava que igual era un test d'estos que tenen trampa. És com esto, que si salvaries a tua família o a mil persones. Que és veritat, que i busquen la sinceritat, perquè la gent diu, no, salvaria les mil persones més que la meva família. I després diuen, no, tio, salvaries la meva família més que les mil persones.
No diguis mentides, no?
Clar, i n'hi ha entès que també que busquen això. I tu, Mallol, has hagut de fer algun test, alguna volta?
A mi em sona haver-lo fet a l'escola, aquest test psicotècnic. Mm-hmm. Confirmo com un oient atent pot evidenciar que no es fa cap tipus de test per entrar a la ràdio.
Ara, mm-hmm. Perquè jo n'havia fet.
Tu n'havies fet?
Jo em vaig dir,
com és que estàs aquí?
Ah, vull dir, no, i això m'ho he preguntat a vegades amb alguns que penso, com pot ser que estiguem aquí després d'haver passat un psicotècnic.
Però en una vegada que jo preparava, diguem-ne, la prova per accedir a una feina, sí que vam preguntar, no era un test, però sí que preguntàvem si fossis un dinosaure, quin dinosaure series?
Uf. No, el T-Rex, suposa, no, Mallol?
Digues?
T-Rex triaries, no?
Exacte, no? Qui responia T-Rex quedava...
descartat.
Tampoc descartat, no era, diguem-ne, la pregunta eliminatòria per aquella feina, però sí que així ens permetia saber quin tipus d'imaginació... Hi havia qui responia a les galetes dinosaure, hi havia qui responia el que es menjava herba... Ah, sempre amb una resposta una mica original.
Jo sempre explico la mateixa anècdota, que és que el psicotècnic que vaig fer per entrar a Catalunya Ràdio, hi ha un company que ara està a la redacció de Catalunya Ràdio que em va copiar les respostes, que li deia no copiïs perquè això representa que has de respondre tu, perquè clar, si no copies la meva personalitat representa, però va copiar les respostes. Sí. No, deixa-m'ho veure, que això no ho entenc, i va copiar les respostes.
Clar, aquest test de personalitat no ho confonguem amb una altra cosa, que és el que normalment diguem el test de Rorschach, que és el de les taques, que això no és un test ben bé, és un sistema d'anàlisi de personalitat, però no és un test. Jo ho dic perquè a mi me l'han fet, i a més me l'ha fet la meva sogra, que la meva sogra és psicòloga. Veus? Jo al mes d'eixir amb la meva dona em va fer el test de Rorschach.
Quina responsabilitat,
sí,
no?
Sí, és que clar, tens una psicòloga que és psicòloga, una sogra que és psicòloga gestàltica, clar, a mi m'ha fet esta dona, m'ha fet test en coberts. Estic convençut que cada volta que m'oferia, ¿quieres un té? ¿Un tecito? ¿O un café? Igual ja m'estava posant a prova. Quin tipus de persona seria? Bé, doncs vos pregunto això del test psicotècnic perquè ho veieu interessant per a ocupar un lloc de treball de responsabilitat? Penseu que s'hauria de fer?
No.
No?
No és necessari, no el trobo necessari.
No?
La prova som l'Oriol, Marc i jo, que no n'hem fet cap i estem treballant.
Igual per això,
doncs ara
igual per això estem treballant. Però
desenvolupa més el fil. Desenvolupa més el fil perquè a mi m'ha vingut molt al cap això del psicotècnic i d'aquest tipus d'estudis, no? De test, perquè duc uns dies pensant en Milei. I l'home este m'està convencent, no? De que d'alguna manera... potser sí que podia ser obligatori, encara que igual no fora vinculant, però passar unes proves psicotècniques, psicològiques i fins i tot diria que psiquiàtriques per exercir alguns càrrecs d'alta responsabilitat d'un país, com és, per exemple, ser el canciller d'una república o tindre accés al botó nuclear,
per exemple.
És el cas del Donald Trump, no? Perquè no sé si... Clar, si és que si ho penses, dic, quants disgustos ens podíem haver estalviat com a humanitat si moltes de les persones que han estat escollits com a líders, perquè la gent els ha votat, però abans els haguem descartat perquè no passaven uns mínims protocols de cordura mental, no?
Però ara tinc una pregunta certa perquè és una cosa sobre la que he reflexionat bastant. Tenint en compte que han estat escollits, no s'hauria de fer també aquest test a tothom qui tingui capacitat de votar? És a dir, per decidir, entre com a societat, que tu, per poder decidir qui governarà aquesta societat, has d'estar, has de tenir
molt
un mínim?
M'agrada molt que em facis aquesta pregunta i el respondré amb una altra cosa que he llegit també esta setmana. Que li preguntaven... Ell és una frase que compartia una persona més, que ell ha vist al Twitter, que compartia una frase de Bertrand Russell, que m'agrada molt, perquè li van preguntar com comença el feixisme i va dir que primer fascinen els estúpids i després tapen la boca als intel·ligents. I jo crec que hi ha una cosa pitjor encara que eixa, i és que directament et fascina un estúpid. Aleshores, com que estúpids... és com que un estúpid siga fascinat per altre estúpid, més estúpid encara, però més estrident, no? Jo m'anticiparia, i aleshores aplicaria la lògica, i és deixem de contractar estúpids, perquè és com que... igual és una cosa un poc com... com és això, un poc com ideal, no? Però haurien d'estar com governats per els més preparats i les persones també com més cabals i les més diplomàtiques i les més sensates, i crec que a tots els extrems, no? Però clar, si deixem que gent que està directament... perquè el problema quan la gent vota un estúpid és que te costa molt reconèixer. En quin moment ja comences a dir, hòstia, vaig ser un estúpid per el triar a un altre estúpid?
Ah, hi ha un assaig molt divertit del Carlo Maria Chipolla que es diu les lleis fonamentals de l'estupidesa humana, que diu precisament això, que en tot número de persones sempre hi ha algú que és estúpid, i que al final la societat, com que hi ha un nombre important d'estúpids, acaba escollint estúpids i es veuen molt perquè estan al poder. I és exactament això que estàs dient tu ara.
Mira, sense parlar d'un assaig, hi ha un espectacle de l'Edu Soto que comença dient en este auditori o en este teatre n'hi ha un percentatge de gilipolles i els acabarem trobant.
És exactament això.
No li vull fer un spoiler de com ho va un poc, com ho planta això, però és efectivament així, eh? Vull dir, hi ha un percentatge, vull dir, dona igual el lloc que estiguem, si som 1.000, si som 1 milió, o estem en un auditori i només som 500 persones, però tenim un percentatge molt alt de gilipolles. La pregunta és, deixaríem que el gilipolles estiguera al comandament i prenguera les decisions importants?
Clar, jo tinc un amic que sempre diu que la democràcia no és un sistema perfecte perquè no tots els vots haurien de valdre igual. Però que el dubte és qui decideix quin val més que un altre. Clar. I aquí és on ja, tenim el problema. Però
clar,
sí.
jo no ho traslada... Però jo, lo que en el sistema del psicotècnic, el que tu evites és contratar... és contratar a... Anem a veure. Tu no pots evitar que el teu empleador sigui un estúpid. Però sí que pots fer com a empleador. Ningú empleador vol contractar treballadors estúpids. M'explique. Vull dir, els votants són els votants que n'hi ha, això està clar. Però sí que t'interessaria ja fer una criba prèvia de dir, mira, almenys aquestes persones li falta un regó. Jo diria que no fora vinculant, però que aquesta informació se te facilita. No se facilita la informació que diuen de propietats que tenen, la declaració de la renda.
Si tenen molts pisos o pocs. Espera, perquè la Mònica i l'Oriol, jo crec que han pensat alguna cosa perquè estaven rient sota el nas.
A mi el que em fa gràcia és que... o sigui, tu necessites un carnet per portar un cotxe però no per tenir un fill, diríem. I tot això m'estava fent pensar també. Al final, déu-n'hi-do, la ignorància.
Estem ficant en temes molt transcendents.
Estem entrant directament a la cova del feixisme. Sí, sí, és menysprear la democràcia i intentar que no tothom es reprodueixi, però bueno, ho podem fer, estem a
l'hora. No, jo no estic dient això, no me fotes, Oriol.
No facis dir coses que jo no he dit.
Jo no estic dient que per a votar faça falta passar un temps. No. Jo no dic que per a votar faça falta
passar un temps. No, per presentar-te com a candidat, no?
Dic que per a presentar-te, igual que presentes, que no has d'estar empadronat en un lloc per a presentar-te a certa localitat, i ho has de demostrar, no estic empadronat així, tal, que menys que presentar, bueno, un test, i la gent que diga, hòstia, ai, m'agrada molt com parla, és que realment m'emociona, es nota que és un psicòpata, saps? Que quan parla m'apassiona.
Escolta, és una idea que podem deixar sobre la taula.
No vegis més enllà, Oriol, perquè és que si continues desenvolupant acabaràs fent dir coses que no hem dit.
No, però és molt de cunyao, és veritat que és de cunyao, de barri de bar, però és una cosa que és probablement de les coses que diguem és cunyaos, que li veig que és més inofensiva i més sensata. És, hòstia, perquè a vegades la gent diu, coño, és que s'hauríem de fer un psicotècnic abans.
Molt bé,
perquè molta gent per ocupar una plaça de treball la fan per ser mosso d'esquadra, bomber, s'han de passar proves psicotècniques que a més són de les primeres que te fan, que ja directament, ja fora.
Doncs queda aquí la idea. Per què no es passen psicotècnics per tal de presentar-te a les eleccions? Signat Eugeni Alemany. I ho deixem aquí. Tampoc no esperem de tu res més que no siguin coses de cunyat, eh? Vull dir,
claro, per a coses elevades ja esteu vosaltres, però ahí queda la llavor.
Exacte, sí, anirem
desenvolupant. I la llavor en la ment de la gent, que igual hi ha gent que està ara al cotxe, està escoltant-li, està dient, escolta, doncs és de veres, no?
Doncs molt bé. Aquí queda. Eugeni, gràcies, bona tarda.
Una abraçada gran.
Passen 20 minuts de les 3. Avui la notícia del dia és aquesta decisió del govern espanyol de reconèixer l'estat de Palestina. Serà el dimarts que ve, dia 28 de maig. Una decisió que ha encès Israel, que ja ha cridat a consultes l'ambaixadora espanyola, Pedro Sánchez, ho argumenta com un acte de pau i de justícia perquè entén que és l'única manera d'acabar amb l'ofensiva a Gaza i insisteix que no va en contra de ningú. El reconeixement es farà de manera coordinada amb Irlanda i amb Noruega, que també han rebut advertiments per part d'Israel. Amb aquesta decisió ja seran 145 els estats que reconeixen Palestina com un estat independent. Per tractar sobre l'abast que pot tenir aquesta decisió, parlem amb el professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, l'Òscar Monterde. Senyor Monterde, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què significa que Espanya, que Noruega, que Irlanda, que un estat reconegui un estat com el de Palestina que no està reconegut per tothom?
Doncs a veure, la decisió que prenen és una decisió que té bàsicament un valor polític o de caràcter simbòlic. De fet, ja ho deies fa uns moments, que hi ha 142 països que ja el reconeixen, i és una mica un caràcter que pretén dues coses. Una, d'afirmar el compromís amb la idea dels dos estats, que va ser el nucli de les converses de pau durant el procés del que anomenem el procés d'Oslo, i alhora crear, doncs, suposo, no, per part del fet que sigui una acció conjunta amb Irlanda i Noruega, crear un clima favorable a Europa i a dins de la, sobretot per Irlanda i Espanya, dins la Unió Europea, no, per afavorir, no, un camí cap a aquest reconeixement sigui a una política o una iniciativa més comuna.
Hi ha alguns països, com per exemple Malta, Eslovènia, que han anunciat que en els pròxims dies podrien prendre la mateixa decisió. Pot haver-hi a partir d'ara un degoteig de països que reconeguin l'estat de Palestina, o seran 3 o 4 i no es preveu que vagi més enllà?
És difícil de veure què faran, però sí que és veritat que tant els diferents parlaments, no, si mirem també els grans països, França, Gran Bretanya, però també Portugal i la Unió, també el Regne Unit, els seus parlaments ja han reconegut iniciatives en aquest favor. De fet, una mica els compromisos que hi havia, els límits que Espanya no ho estava fent, de fet, des del Congrés a Espanya ho havien fet des del 2014, que hi ha aquesta demanda en el govern. Eren una mica que es feia, que alguns països creuen que s'ha de fer en el context d'unes converses, i de l'altra, no, com una decisió conjunta a Europa. Altrament, podria ser que passés, perquè en el fons el que té aquestes decisions sobretot és un caràcter simbòlic, que intenten, doncs, posar pressió o conduir Israel perquè, doncs, busqui la forma, no, o aturar Israel perquè segueixi, no, posi fi a el que la Cort Internacional de Justícia no està investigant com a genocidi a la Franja de Gaza.
Israel ha cridat a consultes l'ambaixadora israeliana a Espanya, ha convocat els ambaixadors espanyol, noruec i irlandès a Jerusalem per tal que també de, diguem que, esbroncar-los, podríem dir. Entra dins del normal aquesta reacció d'Israel? Pot anar molt més enllà, o al final acaba sent això, cridar consultes, queixar-se i poca cosa més?
Si ens agafem el precedent de Suècia, que ja va reconèixer el 2014... són també de caràcter simbòlic, és a dir, una protesta que a Suècia al cap d'un any es va refer. En el fons sí que significa una pressió per Israel, que en aquest context, no en el context sobretot de les investigacions de la Cort Internacional de Justícia i les ordres de detenció les acusacions que donava el fiscal perquè els jutges del Tribunal Penal Internacional emetin les ordres de detenció contra Netanyahu i Galán, doncs posen encara més pressió a Israel, i per tant la sobreactuació de Netanyahu segurament serà molt més efectiva, o intentarà ser molt més tenir un caràcter només cridaner que en altres ocasions.
El govern d'Israel ha anunciat que ensenyarà als ambaixadors un vídeo amb els atacs de Hamas. De fet, el govern d'Israel diuen que reconèixer l'estat de Palestina és com donar una medalla als terroristes de Hamas. Entra dins d'aquesta política, no?, de gestos i grandiloquents paraules, no?
Sí, efectivament. Són els gestos i grandiloquents que estem acostumats a veure Israel davant, no?, d'unes acusacions cada cop més efectives, com deia, no?, tant de la Cort Internacional de Justícia com del Tribunal Penal Internacional, que estan fent evidents, no?, els crims de lesa humanitat que s'estan produint a la franja de Gaza. A més, la declaració, al final, el reconeixement de l'estat palestí és una cosa que fan no?, nombrosos estats del món. De fet, l'altre dia a Nacions Unides se li otorgaven encara més drets dins de l'Assemblea General, sentar-se, no?, en l'ordre alfabètic que li correspon, i de fet qui estava tant en un no reconeixement o qui està impedint un no reconeixement com a estat membre de ple dret segueix sent els Estats Units.
El fet que Noruega s'assumi al reconeixement és especialment simbòlic. Recordem que va ser a Oslo, la capital de Noruega, on el 1993 va néixer aquell procés. De fet, hi ha uns acords, els acords d'Oslo, que abogaven ja pels dos estats. És especialment significatiu o simbòlic que sigui Noruega un dels que reconeix l'estat de Palestina?
Bueno, els països nòrdics sempre han tingut, sobretot en polítiques de cooperació, una política molt activa i en temes de diplomàcia, i sí, no deixa de donar ser aquest valor simbòlic del compromís amb la idea dels dos estats d'Oslo. Per part del govern d'Espanya o per part d'aquests governs, a part d'aquest caràcter simbòlic o d'aquest valor polític, segurament també hi ha una fórmula de pressionar, evitant, però, mesures més contundents com les que, de fet, recomana, no?, la relatora especial de Nacions Unides, que el que s'estan reclamant és que hi hagi unes mesures més efectives per aturar, no?, els crims de lesa humanitat que s'estan combatent a la franja de Gaza, que són mesures, no?, tipus l'embargament d'armes o un programa de sancions, no?, als responsables d'aquests crims.
És fins i tot contraproduent com Netanyahu està aconseguint amb els seus atacs a Gaza, doncs, per exemple, ara aquests reconeixements d'alguns països occidentals, fins ara de països occidentals pràcticament cap no havia reconegut l'estat de Palestina, o que l'altre dia el TPI, fins i tot el seu fiscal, demanés una detenció de Netanyahu. És a dir, que està aconseguint el contrari del que buscava.
Sí, efectivament. No sé si Netanyahu tampoc mai havia tingut en consideració, sempre s'ha pres molt a la valenta la seva credibilitat enfront dels altres estats. Israel fa temps que, sobretot, l'ultradreta de Netanyahu, però el conjunt, no?, de la política israeliana ha entrat en una deriva, jo considero que difícil retorn, i que ha posat a Israel al costat dels, no?, dels estats, no?, que cometen crims de lesa humanitat, i que, per tant, no?, recuperar-se, no?, d'aquest aïllament internacional cada cop els hi serà més difícil.
Doncs és Òscar Monterde, és professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Com dèiem, Pedro Sánchez ha anunciat avui al Congrés dels Diputats aquesta voluntat del govern espanyol. De fet, ja s'esperava. Ell havia anunciat diverses vegades, fins i tot havia fet algun viatge a països europeus a demanar més coordinació amb d'altres estats que també reconeguessin l'estat de Palestina. Ho anunciava avui al Congrés dels Diputats amb aquestes paraules i aquestes raons.
Tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. No es contra nadie, no es contra el pueblo de Israel, un pueblo al que respetamos y apreciamos, y mucho menos es un reconocimiento contra los judíos.
Pedro Sánchez ha assegurat que estava coordinat amb Sumar, que també forma part del govern, tot i que hem sentit com des de la tribuna del Congrés algun dels seus socis d'Esquerra, per exemple Íñigo Errejón, precisament de Sumar, han dit que això arribava tard i que havia d'anar encara més enllà i que havia de trencar relacions amb el govern d'Israel. I, òbviament, les crítiques sobretot han vingut des del Partit Popular, com per exemple Alberto Núñez Feijóo, que criticava aquest reconeixement de Palestina així.
A usted no le interesa hablar de Palestina por principios. Lo hace para hablar de otra cosa que no sea la trama del PSOE. Y porque cree que así puede dividir a los españoles y salir beneficiado en ello. Se ríe de todos. Y en esto también.
Doncs el PP, que també acusa a Pedro Sánchez d'estar buscant cortines de fum per no parlar d'altres temes i a abocar-se a una crisi institucional amb l'Argentina, ara amb aquest reconeixement de Palestina, etc, etc. Què us ha semblat tot plegat, el que ha passat al matí i com queda tot plegat?
Aviam, sense voler coincidir amb Núñez Feijóo, diguem-ne que no crec que una decisió d'aquesta envergadura estigui relacionada amb el fet que avui Pedro Sánchez tingués una compareixença al Congrés per parlar dels presumptes negocis de la seva dona, però és evident que tampoc malament li anava a generar un altre titular. Altra cosa és que una acció d'aquestes coordinades i amb tants mesos de preparació doncs ha sigut més casual. Pedro Sánchez està buscant-se un perfil europeu que fins ara no tenia, no? Està buscant-se aquest referent de l'esquerra europea, que potser va faltar de referents a l'esquerra europea. Va tenir una patacada amb aquests 5 dies de reflexió que no van ser gaire ben vistos, però ara diguem-ne que intenta buscar-se com aquest espai de dir, bueno, jo lidero Europa en certes qüestions que per l'esquerra són primordials, i una d'elles és Palestina. Al final, amb tota l'estima cap a Irlanda i cap a Noruega, el país més important que avui ha decidit aquest reconeixement és l'estat espanyol, i això situa Sánchez en una posició, en una Europa que cada vegada és més de dretes i que segurament ho veurem més en el Parlament Europeu, doncs ell vol ser referència a l'esquerra, no sé si pensant en els seus equilibris actuals o potser en les seves necessitats de futur.
Sempre s'ha dit, no?, que ell busca el dia que acabi de ser president del govern, perquè perdi unes eleccions o perquè no s'hi presenti, una sortida europea, perquè a més ell té vocació europea i a més ha tingut experiències en països europeus i per tant sempre s'ha dit que busca una sortida cap a la política internacional. No sé si busca això o no, o tapar els embolics.
O tot una miqueta, ja li va bé
tot. No només el tema de Palestina, sinó que aquesta crisi diplomàtica amb l'Argentina és una mena de regal, entre cometes, per Pedro Sánchez a les portes d'unes eleccions europees on l'extrema dreta, doncs, sembla per les enquestes que obtindrà bons resultats, i tinc la sensació, com deia el Mayol, que Pedro Sánchez s'està erigint com la figura que també barra el pas o intenta lluitar contra l'avenç de l'extrema dreta a tot el continent europeu. La decisió de reconèixer l'estat de Palestina, evidentment, no posarà a punt i final a aquest conflicte, però sí que crec que és un pas endavant, però també penso que potser s'hauria d'anar més enllà i trencar algun altre tipus de relació amb el govern d'Israel, que amb aquest govern extremista de Netanyahu crec que també està dividint la societat d'allà. També s'haurien de posar límits a Hamas, perquè evidentment és un grup terrorista, és un grup que a l'octubre va cometre un atac atroç, però clar, Israel ha matat ja més de 34.000 civils en aquella zona. Llavors, si això no són crims de lesa humanitat, què ho són?
Hi ha una part que és prou interessant de la intervenció de Pedro Sánchez, que és quan ha dit que això no era un reconeixement ni molt menys a Hamas i que s'havia de promoure la desaparició de Hamas, que s'havia de parlar amb l'Autoritat Nacional Palestina. Vull dir que al final la dreta pot dir el que vulgui, però és molt difícil parlar de majories, però crec que la solució sensata, això ho sap tothom, és la solució dels dos estats. Si no reconeixen els dos estats és molt difícil que negociïn en igualtat de termes. És evident que Espanya no ho solucionarà, però aquí Pedro Sánchez, com sempre, és un home espavilat, ha trobat un filó, i en aquest filó tu trobes que hi ha protestes a les universitats, primer les nord-americanes, després de les d'aquí. Vols connectar amb un elector jove que moltes vegades pot estar sensibilitat cap a l'extrema dreta, com es veu, cada vegada que hi ha eleccions, es veuran aquestes eleccions al Parlament Europeu. Segurament Sánchez no podrà ser el dic de contenció que vulgui l'esquerra davant l'onada reaccionària que hi ha arreu del continent, segurament no se'n sortirà, però amb això sempre haurà de dir que en el seu dia, quan hi havia problemes seriosos davant de l'agressió comesa per Israel en resposta a l'agressió comesa per Hamas, doncs que Espanya va estar, segons el seu punt de vista, a l'alçada. I en el cas d'Israel, si parlem concretament dels fets, la sensació és que tenien... Mira que Israel n'ha fet de l'alçada un campanar. Des de sempre, tots els conflictes que tenen l'origen en la Bíblia són molt difícils de determinar i no els solucionarem en una hora a la tarda a Catalunya Ràdio. Però és veritat que tu t'agradeixen, com es va fer Hamas aquell dia, amb unes atrocitats, amb una violència i amb una explicitat de la violència mai vista, com a Israel tu tenies la responsabilitat d'actuar amb mesura, com a mínim amb mesura, perquè ets l'actor responsable, ets el país que, podríem dir, no diria que és exemplar, però sí que és el que més s'assembla a les democràcies occidentals del Pròxim Orient, i el que fas és intentar carregar sobre la població civil una acció que va cometre una organització terrorista, i això és un error que el pagaran molt car, i és veritat mateix, com deia el professor Monterde, fins que els Estats Units no aixequin qualsevol veto a l'estat palestí, això és impossible de resoldre, això és una evidència.
I hi ha un altre element en clau interna, que és que Pedro Sánchez desactiva també un argument de campanya que li podia fer mal per l'esquerra. És evident que avui Sumar diu que arriba tard i que s'hauria de trencar, però al final això també li dona un pas més que el diferencia o el situa bastant en la mateixa línia que Sumar i Podem, en un element que, de cara a unes eleccions europees que compten, diguem, d'altres coses que no són la política interna, doncs hi podien fer una miqueta de mal.
Bé, veurem quina evolució té tot plegat. Com deia el Maiol, aquest titular del reconeixement de l'estat palestí ha tapat l'altre gran tema que tenia aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. I és que per primera vegada l'hem sentit donar explicacions o com a mínim parlar sobre les acusacions cap a la seva dona, Begoña Gómez. Pedro Sánchez diu que donarà explicacions allà on calgui perquè el Partit Popular li ha dit que si no donava explicacions avui al Congrés acabaria donant-les al Senat, on recordem que el Partit Popular té majoria absoluta i per tant podien forçar la seva compareixença. Sánchez diu que donarà explicacions sense problemes allà on sigui.
Ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable. Pero a usted eso no le importa. Como tampoco le importa lo que haya dicho la Audiencia Nacional, o la Fiscalía, o la Oficina de Conflicto de Intereses, o la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. A usted no le interesa la verdad.
En canvi, Núñez Feijóo, líder del Partit Popular, podríem dir que ha fet una barreja de tot plegat per atacar Sánchez.
Su comparecencia de hoy lo mezcla todo. ¿Para qué? Para no tener que hablar de nada. Pero hay algo de lo que no se da cuenta. Cuanto más tiempo pase sin dar información que le piden los ciudadanos por la corrupción que le acecha, más evidente hace que usted quiera ocultarla.
I des de l'independentisme, Míriam Nogueres, de Junts per Catalunya, ha acusat Sánchez de fixar-se ara que l'afecta a ell en el lawfare i, en canvi, quan afectava d'altres, no fer-hi cas.
No alimentaré la màquina del fang, ha dit vostè avui. Senyor Sánchez, però és que això ja ho ha fet vostè. Estan de fang fins al capdamunt. Li sona el nom de Xavier Trias? Li sonen els comptes falsos? Sap que va ser la claveguera espanyola, aquesta màquina del fango, qui el va treure de l'alcaldia de Barcelona?
Tot això passava aquest matí al Congrés dels Diputats, però avui diríem que és una jornada completa al Congrés dels Diputats. Paula Brujats, Madrid, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Perquè continuen allà, no?
Exacte, completa i llarga, perquè ha acabat el ple de Sánchez i ara comença la sessió de control. Ja ho sabeu que sempre és els dimecres al matí, ara passa la tarda un cop acabat aquest ple, una sessió de control que ha arrencat amb la tradicional pregunta del líder de l'oposició, Feijóo, cap a Pedro Sánchez, recuperant la ressaca per aquesta polèmica amb l'Argentina. Li ha preguntat Feijóo a Sánchez quan té previst cessar el ministre d'Exteriors. Sánchez, que ha obviat el tema i li ha tirat encara Feijóo el resultat a Catalunya, la victòria de Salvador Illa, i li ha retret al PP que no té cap proposta per Catalunya. Ara torn de la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, que pregunta a Sánchez per la situació també a Catalunya. L'escoltem.
A Catalunya, que la que té aquí a Espanya. I aquí li ha anat d'un pèl, concretament li ha anat dels nostres 7 diputats. Em podria explicar molt a poc, perquè jo ho entengui, perquè ho entenguin totes aquelles persones que ens estan escoltant, com pot ser que per un costat vostè paralitzi tot un país, faci un retir de 5 dies per reflexionar si segueix o no segueix al capdavant de la presidència del govern d'Espanya, entrant en guerra amb el Partit Popular, amb la dreta espanyola, perquè s'han posat amb la seva dona. I per un altre costat, el seu delegat a Catalunya, el senyor Illa, manifesti públicament i sense posar-se vermell que ja li està bé que sigui el Partit Popular, amb qui se suposa que vostès estan en guerra, qui li posi la catifa vermella per ser president en minoria. Expliqui-m'ho bé, perquè a mi alguna cosa no em quadra. Moltes gràcies.
A veure què respon Sánchez.
Gràcies, senyora Nogueras. Senyor presidente, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, algunas puntualizaciones, señoría. En primer lugar, yo no estoy en guerra contra nadie. ¿Contra nadie? Otra cosa es que otros estén contra mí, pero yo no, señoría. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sobre la conformación del gobierno de Cataluña, pues es en el Parlamento de Cataluña, señoría, no aquí, donde se va a decidir. Y desde luego, en fin, creo que hay que mostrar un cierto respeto, cortesía parlamentaria. Salvador Illa no es el delegado del Partido Socialista Obrero Español. Salvador Illa es el líder del principal partido más votado en Cataluña en las últimas elecciones del Parlamento. A partir de ahí, pues pues estoy a la espera de que me pregunte usted en esta sesión de control al gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
Sí, una mica, Paula, no me chilles que no te veo, perquè un pregunta per una cosa, li responen pel contrari, Nogueres pregunta per una cosa i Sánchez no respon, li diu no, però quina és la pregunta, a veure?
Exacte, escoltem a Nogueres, a veure què li diu ara.
El que passa a Catalunya i ara vostè ens vol vendre que a Catalunya decidim a Catalunya. Vostè no ha estat capaç de contestar la pregunta que li he fet. Porta 6 anys de president del govern de l'estat espanyol. L'hem vist com es barallava amb el president d'Argentina, com s'ha pres dies de reflexió, com s'ha dedicat a fer de candidat a les eleccions de Catalunya. Però i els catalans, senyor Sánchez, qui s'ocupa dels trens de Catalunya perquè no funcionen i són la seva responsabilitat? Qui acompanya les empreses catalanes? Qui s'ocupa d'acabar després de 28 anys el corredor mediterrani perquè no s'acabi i és, no s'acaba i és la seva responsabilitat? Qui s'ocupa de pagar el que correspon als ciutadans de Catalunya perquè no cobrem i és la seva responsabilitat? Acabo com he començat. Vostè no té majoria, senyor Sánchez, i el senyor Illa tampoc. Penso que hauria de rebaixar dues marxes. Les coses no han de ser com vostès volen, sinó com la gent voti. I això hauria de valdre per totes les votacions. Però, malauradament, Espanya, si ets català, no val...
Se li ha acabat el temps i li han tallat el micròfon.
Sí, li han tallat el micròfon perquè se li ha acabat el temps. A veure què li respon Sánchez, que avui diu que el govern es decideix a Catalunya, però l'altre dia va deixar ben clar que governarà Illa. L'escoltem.
Decidirà en el Parlament de Catalunya. Por mucho que usted se empeñe en decir lo contrario, es así. En segundo lugar, usted me pregunta quién se encarga de los catalanes y catalanas. Bueno, pues nosotros tratamos de ayudar al gobierno de la Generalitat de Cataluña. Es verdad que hay un problema de sequía, porque no se han construido desaladoras durante una década. Es cierto que el sistema educativo en Cataluña, según los informes PISA, no el gobierno de España, pues estaban a la cabeza y hoy están a la cola del desempeño en el sistema educativo. Otro tanto ocurre con la sanidad, en fin, con otras muchas cuestiones que estamos intentando ayudar desde el gobierno de España. Usted me menciona, por cierto, cercanías, también me menciona, por cierto, el corredor del Mediterráneo. Bueno, el gobierno de España está poniendo recursos económicos tanto para Rodalíes como también para la ejecución del corredor del Mediterráneo. En todo caso, señoría, efectivamente, los grupos parlamentarios tienen que hablar, tienen que dialogar. Creo que el mandato, al menos esa es mi opinión, a lo mejor usted tiene otra, pero el mandato de las urnas el pasado 12 de mayo es: pónganse ustedes de acuerdo, dedíquense a lo importante, que es el refuerzo de los servicios públicos, a resolver los problemas que tienen los catalanes y catalanas, y desde luego estoy convencido de que, humildemente, esa es mi opinión, la mejor persona para liderarlo es Salvador Illa.
Y fins aquí. Paula, perquè ja està, ara li toca el següent torn. Per tant, algú hauria de plantejar-se si serveix d'alguna cosa aquestes sessions de control, perquè les preguntes ho barregen, allò és un aigua barreig de tot plegat, el que respon el que li dona la gana, que a vegades és el que li pregunten i a vegades no. Ara, per exemple, li han demanat concretament per Rodalies, i ha parlat d'informe PISA, de la sequera, les desaladores, i al final també una mica de Rodalies, vull dir que...
I més en un dia com avui, Òscar, que és que ja s'ho han dit tot des de les 9 del matí.
Porten hores per les segones altres.
Bàsicament. Ara és Bildu qui pregunta Pedro Sánchez, però vaja, ja ho vi Sánchez, no? Que reiterem això, us ho deia abans, no? Que és curiós, que la setmana passada crec que era la Sexta, no? Que Sánchez li va dir a Puigdemont que s'oblidés de ser president perquè no tenia la majoria suficient. De fet, s'hi va recrear i li va dir si és que Puigdemont estava disposat a fer un Feijó, com va intentar aquesta investidura fallida. En canvi, avui Sánchez més d'una vegada que s'ha limitat a dir que el govern de Catalunya es decidirà a Catalunya.
Com ho veieu?
Jo no és per entrar en el camí obert cap al feixisme que ha obert Oriol Marc, però és que ja em plantejaria si és que serveix d'alguna cosa al parlamentarisme, perquè la sessió d'aquest matí tampoc és que hagi sigut molt útil. Estem en un moment en què hi ha unes acusacions contra la dona del president del govern, aparentment molt febles, però que, diguem-ne, hi són, i que no serveix de res que expliqui el president, perquè... qualsevol afí als socialistes dirà que això és el PP i la màquina del fango, aquest concepte que ara s'ha tret de la maniga Sánchez. Qualsevol del Partit Popular, digui el que digui, encara que es demostri que ha sigut la més transparent del món, dirà que és que la dona és una corrupta, i els independentistes diran, pues faran la seva, no? I per tant no serveix de gaire. Les úniques aportacions interessants, doncs m'agrada que Míriam Nogueras ja sàpiga com es resoldrà la investidura a Catalunya, que serà de Salvador Illa amb els vots del Partit Popular. Si ho poden fer demà mateix, doncs que ens estalviïn aquest mes i mig d'absurd periodisme polític que haurem de fer, i que a Pedro Sánchez sigui un d'aquests polítics que sap perfectament què posa el vot de cada català, perquè això ho fan molt, amb els resultats ja decideixen interpretar, diguem-ne, que cada vot serveix per una cosa, més enllà que les majories parlamentàries doncs siguin les que siguin, i que efectivament seria estrany que Salvador Illa no fos president de la Generalitat el mes de setembre.
Però no sé si amb catifa vermella al Partit Popular, com ha dit Miriam Nogueras, m'ha sorprès, perquè justament ahir escoltant d'en Salvador Illa fa la sensació que busca més altres tipus d'acords puntuals, ni que sigui una investidura avalada per Esquerra, els comuns, que avui també han aplanat el camí cap a la presidència de Salvador Illa.
El sentirem.
I resulta que Míriam Nogueres diu catifa vermella pel Partit Popular. M'ha sorprès. Jo crec que el parlamentarisme últimament no serveix per res perquè s'ha futbolitzat, és a dir, el futbol ha entrat en les cambres parlamentàries i hem passat...
Sense lo maco del futbol.
No, en la planta testosterònica, és a dir, en el plan hooliganisme, en aquesta batalla dialèctica, en el fangar aquest, on no es parla realment dels problemes de la ciutadania, però ni uns ni altres. Llavors, quantes hores portem des de les 9 del matí? Són les 4 de la tarda, aproximadament, i continuem amb el mateix. No, per mi no serveix.
Tot va començar el dia que es va començar a aplaudir abans d'intervenir.
Ara. Això està molt ben dit.
Pujava,
no m'ha d'ordre com Oriol Marc, no pot suportar això.
És que s'ha d'aplaudir després, en cas que t'ho mereixis, mai abans. Perquè abans no has dit res. El mèrit de Mariano Rajoy, quan se l'aplaudia quan tenia majoria absoluta, era pujar al faristol. Vale, que potser per ell era una cosa epopeia. Però, home, pujar al faristol i més o menys respirava i parlava al mateix temps, que no està mal. És un mèrit que no pot complir tothom. I dit això, crec...
Què t'has pres avui per dinar?
No, he dinat poc i soparé fruita, vull dir que demà encara estaré de més mala folla. Però hi ha un punt, i ara parlo molt en sèrio, la intervenció de Míriam Nogueres també obeeix molt al fet que Junts ha de mantenir viva la flama de la investidura de Carles Puigdemont. I quan tu intentes mantenir viva una cosa que fins ara no s'ha demostrat que tingui majoria absoluta, no la tindrà. El que sí que pots aspirar és a tenir més vots de Salvador Illa. També has de començar a buscar qui ha tingut la culpa de que la teva opció no sigui la més votada. Per exemple, alimentar que el PSC rebrà els vots del PP és una manera de dir que el PSC s'està recolzant al PP per impedir el pas a un president independentista i poder abonar el terreny fins i tot a un trencament en les aliances que tenen mateix Junts amb el PSOE, que malgrat que sempre es diu, o Junts diu, que no formen part de la majoria de la investidura, que no formen part del bloc governamental, en cada votació més o menys important, a excepció de la primera versió de la llei d'investidura, de la llei d'amnistia, en tota la resta Junts hi ha estat, a canvi d'unes determinades decisions que, per exemple, com s'està demostrant amb el català a Europa, no totes s'estan complint. I aquí hi ha un punt que passarem, si la investidura és finalment cap a finals d'agost, doncs veurem allò que fa tanta mandra de titular i de dir, que és la batalla pel rat, de veure qui té la culpa de qui és president i qui no, qui ha arribat a uns acords i qui no, i fins a quin punt també Junts colla Esquerra perquè Esquerra li faci costat en aquesta, no sé com dir-ho, cingladura peculiar de Carles Puigdemont per voler ser president malgrat no tenir els vots necessaris.
Clar, aquí el relat que vol Puigdemont és dir que ell no és president o per culpa del PSC, que és molt proper al PP, o per culpa d'Esquerra, que és molt proper al PSC, no? I això és el que està buscant amb aquesta operació. Tornant, si em deixes anar una mica enrere, al tema de la futbolització, vosaltres us en recordeu quan Rajoy li va dir a Zapatero "usted ha traicionado los muertos" al Parlament? Això crec que va ser el 2005, que tots ens van posar les mans al cap, com es diuen aquestes barbaritats. Si un s'escolta una intervenció parlamentària, res, mitja horeta al dia, la de barbaritats que es diuen molt superiors a aquelles constantment és com per haver de passar un test psicotècnic, diguem-ne, per entrar al Parlament, perquè es diuen unes exageracions que, a més, quan passen coses realment greus, ja ho tenim com assumit. Quan el principal partit de l'oposició li diu cada dia al president que ha pactat amb terroristes, el dia que Pedro Sánchez surti abraçat amb Josu Ternera a la mateixa llista electoral, l'únic que podran dir és exactament el mateix. Llavors, això desacredita, en part, no només l'oposició, sinó també el govern, que s'hi ha ficat de ple, per molt que el Pedro Sánchez vagi dient això de la màquina del fang. Aquí estan tots com porcs allà passant-s'ho bé en el fang.
Home, Pedro Sánchez té a Òscar Puente, que és qui juga a la màquina del fango,
de
fet, i que a ella li va bé.
Tot l'embolic amb Milei comença perquè Òscar Puente, com menys que l'acusa d'anar drogat.
Li van donar un premi al Limón, sí, i acaba dient un assessor del PP que es fot 8 gin tònics amb llimona, que no tenia res a veure. No, així perquè sí, per disparar, per passar-s'ho bé.
Perquè sí.
Ei, que a nosaltres ens dona la vida, però des de la frivolitat.
Talls n'hi ha segur.
Sí, això no... Ell ja em fa una secció al matí.
Per això hem de mantenir les preguntes parlamentàries, no me les treguis.
11 minuts i seran les 4, aniré a publicitat abans, però Paula Brujats des de Madrid. Això continua, però ja sense Sánchez, no? Cuca Gamarra està preguntant i Sánchez ja no hi és?
Exacte, Pedro Sánchez ja ha marxat, suposem que a dinar, perquè realment Sánchez no s'ha aixecat des de les 9 del matí del seu escó dins l'hemicicle, ha marxat ara, no ha fet declaracions als mitjans de comunicació quan se n'anava, i ara ja segueix doncs, la sessió de control amb el PP preguntant a la resta de ministres i la resta de grups també en preguntes, ara Gamarra a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Sortirà també d'aquí poca estona el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per parlar de l'anunci de Sánchez del reconeixement de Palestina, però també de la polèmica amb Argentina, i Òscar Puente, que parlàveu, doncs avui no era al Congrés, eh? Òscar Puente, que és a una fira alemanya, i el PP i Feijó doncs, també s'hi ha recreat, dient si és que Sánchez ja l'havia cessat per la polèmica que havia generat amb Milei.
Molt bé, doncs Pedro Sánchez fa el mateix règim que Oriol Marc, que és no dinar fins a aquesta hora. Paula, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Una pausa i ara continuem amb més coses.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Ei, Rubén, me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir. A ser profe, em pots passar la info del préstec que em deies? Gràcies, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
El 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat, o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Si ja tens la documentació electoral a casa, pots enviar el vot fins al 6 de juny per correu certificat. És totalment gratuït. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya. www.interior.gov.es.
Sí? Lluís, és per tu. Som de Galeries del Tresillo. Sí? Lluís, una altra vegada. Es pot saber què passa avui?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo comença el temps sense IVA i això vol dir que eliminem l'IVA de tots els nostres productes. Sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'art no és, l'art és una cosa que es fa. No hi ha cap norma celestial que digui com ha de ser l'art. Tu te'l pots inventar cada dia, l'art.
En el marc de l'any Tàpies, s'obre un diàleg viu i actual al voltant del llegat escrit d'Antoni Tàpies.
Avui és Tàpies.
La paraula de Tàpies és més viva que mai i podem seguir tenint converses d'aquestes idees.
Avui és Tàpies.
El podcast de Rita Roig, en coproducció de 3CAT i Museu Antoni Tàpies.
Catalunya migdia.
8 minuts i seran les 4. Feia referència fa uns minuts la Mònica. Avui hem tingut unes declaracions de Jaume Sens, és candidat a les europees per part de Sumar i, per tant, representant també dels comuns. Ja sabeu que ara mateix som a Catalunya pendent de la formació de govern. Fa pinta que els comuns donaran suport al PSC. El Hard Rock va ser la pedra a la sabata que va fer que no s'aprovessin els pressupostos del govern de Pere Aragonès i va acabar derivant aquest no dels comuns a aquells pressupostos en la convocatòria electoral. Ara, per pactar amb el PSC és favorable a fer el Hard Rock. Per tant, avui a Jaume Sens, a la cadena SER, li han preguntat si el Hard Rock serà o no una línia vermella per fer un acord amb el PSC. I Jaume Sens ha dit això.
Jo crec que no es pot anar a les negociacions amb línies vermelles. És una mala pràctica. Tu vas amb exigències, això sí, els programes tampoc es poden convertir en taules de Moisès inamovibles. De fet, hem vist com el Partit Socialista sempre s'ha presentat a les eleccions amb un programa, però després ha tingut la capacitat per flexibilitzar les seves posicions.
Si no és un canvi de postura, s'hi sembla molt.
Sí, sembla moltíssim. Aviam, el que diuen, al fons, té més raó que un sant. Al final, tu quan negocies has de cedir. El problema està que la vara de mesurar que tenen els comuns amb el PSC és una i amb l'esquerra és una altra. La línia vermella que servia per tomar-li els pressupostos a Pere Aragonès no és una línia vermella a l'hora d'investir Salvador Illa. No passa res, vull dir... potser d'aquí un any o dos veiem algun dirigent dels comuns fent de crupier, ja ho vam dir la setmana passada. Vull dir que no
passa realment res. Avui estàs...
O sigui, sí, no, però sí, si el president ha de ser Salvador Illa i Pedro Sánchez a Madrid, ni importaran els ànecs de la Ricarda ni qualsevol espècie de pardal autòcton que voregi l'aeroport de Barajas. Vull dir,
el més verd que veurem serà allò del Blackjack.
Sí, la catifeta del Blackjack, per tirar una mica els daus i ja està. I això és normal. I al final també passa una cosa. Dubto que la gent a Tarragona anés a votar amb mentalitat de Hard Rock, hi havia moltes més coses a dirimir en clau nacional i també en clau estatal, però el cert també és que els resultats han afavorit els partits que volien el Hard Rock i tots els que defensen el Hard Rock, els que defensen que no hi hagi Hard Rock, que casualment són els mateixos de la tomba del feixisme i tot això, tampoc se n'han sortit. Vull dir que al final...
No, i els resultats dels comuns en global i especialment al Camp de Tarragona són nefastos. Sí. És a dir, que tu fas ara aquest gir de guió, que em sembla un despropòsit, i has tombat uns pressupostos, has tombat un govern, has portat a unes eleccions i ara no tens aquesta línia vermella. I estic d'acord amb l'Oriol, pactar amb Esquerra el preu és una ganga, i en canvi amb el PSC, no, al revés, és una ganga, i amb Esquerra les línies vermelles doncs són molt més adients amb el programa que ells tenen. Si ara tot s'hi val, doncs no sé, jo si fos votant dels comuns...
A mi va estranyar comunicativament, perquè més enllà que estava cantat que ho fessin, mira que era fàcil que Jaume Asens digués, bé, hi ha d'haver una negociació, hem de veure, això és un principi que per nosaltres és molt important, creiem que hi pot haver un punt mig, però si precisament un dels problemes que tenen els comuns és que se'ls acusa de fer seguidisme de qualsevol partit d'esquerra i que es dona com per descomptat que votaran la investidura de Salvador Illa, ara de què parlaran a la taula de negociació? De si posen per picar fuet o galetes? Vull dir, que de què han de parlar si el principal ja t'està dient, ah, no, això no és una línia vermella. Per tant, jo crec que fins i tot estem parlant d'un error de Jaume Asens, que no sé si algun partit matisarà d'alguna manera, perquè abans de començar a negociar, que tu diguis que teòricament és la teva principal premissa negociadora, ja te la saltaràs, doncs escolta, qualsevol, com ja diu, qualsevol vol tenir un negoci d'així davant.
Fent d'advocat del diable, és evident que si a Jaume Asens li demanen pel Hard Rock, no el pot posar com a línia vermella, perquè no es poden permetre el luxe de no investir Salvador Illa. I Salvador Illa, el PSC, sí, ha mostrat clarament a favor del Hard Rock. Per tant, no el poden posar com a línia vermella. Clar, s'ho podien haver guardat, diguem-ne, però no pot negar-ho.
S'ho podien haver guardat per més endavant, quan tu vas avançant en la negociació i pots parlar, per exemple, m'ho invento, però segurament els tiros aniran per aquí. 1.000 milions d'euros d'inversió en habitatge públic. A qüestions vinculades a ampliació del pressupost de salut, al pressupost d'educació, millores en les condicions laborals dels metges, en les condicions laborals dels metges, dels infermers i de les infermeres, això, que està cantat, que és el que passarà quan presentin un acord de govern en les properes setmanes per pressionar Esquerra perquè també els voti. És molt més fàcil emmascarar que tu t'has menjat el gripau del Hard Rock quan tens una sèrie de qüestions per posar al frontispici del teu acord que no pas fer-ho d'entrada. És veritat que Jaume Asens també és una persona, un dirigent que és prou sincer en els seus plantejaments. Vull dir que...
A vegades ho actua una mica com a verso suelto, que diuen en castellà.
És un vers lliure,
lliure i que, per tant, no...
Això té coses extraordinàriament bones, que és que et permet, no sé com dir-ho, obrir el camí de l'amnistia reunint en Carles Puigdemont a Brussel·les quan l'espai dels comuns no sempre ha estat molt solidari amb Carles Puigdemont, però també et fa que a vegades et digui la veritat en públic quan potser el moment no ho requereix.
És la llebre que avança, això, cobra camí. A vegades sí. Em recorda Joan Tardà, Esquerra Republicana, fan una mica el mateix paper.
El que sí que ens permet, ja que abans parlàvem que si Míriam Noguera sap quin és el destí de la investidura ens ho estalviaríem, ja us anuncio el discurs que tindrà Esquerra el 25 d'agost, que serà això que estem votant avui, és el que nosaltres ja vam posar els pressupostos, vostès per partidisme no ho van fer, però nosaltres som un partit responsable i per això votem la investidura de Salvador Illa.
Fem-ho demà. I
a mi m'aniria estupendo demà. Hauríem de constituir el Parlament, sí. Saltar-nos unes quantes, però ja es va fer això de saltar-se coses parlamentàries. Sí. Tampoc ve d'aquí, constitueix el Parlament i ple.
No donem idees. Veurem què és el que passa, però en tot cas ha estat força cridanera aquesta declaració de Jaume Asens. Oriol Marc, Mònica Hernández, Maiol Roger, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Que vagi bé.
Una mica de publicitat, el butlletí de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Persona que va per davant, amb intenció renovadora i d'avenç. Subscriptor de La Vanguardia. Vanguardista. Orgullosos dels nostres 150.000 subscriptors que veuen en el rigor i la pluralitat el futur del periodisme. Suma't a La Vanguardia.
Amb els productes d'Eufòria et sentiràs més a prop de les estrelles. Descobreix totes les novetats d'aquesta temporada. Troba'ls en exclusiva a la botiga de TV3.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
El 22 de febrer, al Tot Costa...
Jo tenia la samarreta i les botes al Museu del Barça i no sé si segueixen allà.
Què vols dir?
La Marta és la primera golejadora del Barça a la Champions.
I les van treure?
Però això és gravíssim.
Per què? Uns dies més tard...
No hi és perquè no podem exposar tot el que tenim al museu. El que podríem fer és treure aquestes botes, treure aquesta samarreta...
Per favor.
I exposar-ne unes altres. Oh, te'n recordes,
Marta? El que a mi m'agradarà de veritat és el dia de demà, quan les meves filles siguin més grans, poder anar al museu i les vegin i explicar-li la història.
En l'esport, Tot Costa, però no hi ha res impossible.
Tot Costa, de dilluns a divendres a les 7 del vespre amb Sònia Germà i Jordi Costa.
Catalunya migdia.